Los sonidos del planeta azul.
UPV Radio.
Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Los sonidos del planeta azul, una edición en la que os vamos a ofrecer una entrevista con Carles Maraner, director de Capella de Ministrer, una formación especializada en la interpretación de repertorio español anterior al siglo XIX. Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul recibimos por fin a Carles Maraner. Buenas tardes, buena vesprà y bienvenido al programa.
Hola, buena vesprà, ¿cómo estén?
Carles, nos ha costado muchísimo tiempo, años, tenerte en el programa, aunque a mí me gustaría empezar recordando que fuiste el primer entrevistado del espacio hace ya prácticamente una década, hablando de un ciclo de conciertos que se hacía en la Beneficencia, un ciclo que se llama Mare Nostrum, y que recogía muchas de las músicas que nos inquietaban y que nos siguen inquietando. Hoy te tenemos, pero para hablar de tu propio proyecto, ¿no?, de Capella de Ministrer, un proyecto ya con una larga trayectoria y que ahora es noticia, puesto que se termina de publicar una nueva referencia que has titulado como Moresca. Háblanos así, en líneas generales, qué hay en este trabajo.
Bé, fa molt de temps, si es van conèixer en Radio Clara, en una entrevista que van fer, i va ser molt grata. I des de fa 10 anys han passat moltes coses, han succeït moltes coses en Capella de Ministrer, hem tingut molt de treball, hem editat alguns discos, molts concerts, i l'últim, com bé has dit, ha sigut aquest disc que es diu Moresca, que rememora el que va ser l'expulsió dels moriscos d'Espanya. És un disc rememoratiu d'un fet històric. Per això que moltes vegades dic que és un disc que té música, però que la seva línia conductora no és la música, sinó que més bé és un fet històric. És un fet històric que fa que al voltant d'aquest eix s'englobe música des del segle XII fins al segle XVI, romansos i cantigues entre moros i cristians, i en el subtítol que porta el disc s'explica quasi tota la música que té en el seu contingut.
Una música, unos textos que hay que explicar cuándo fueron creados y de qué forma, ¿no? No sirve de cualquier manera escuchar esta música, puesto que tiene unas connotaciones muy específicas que explicáis muy bien en la introducción de ese trabajo.
Sí, el disc té unes connotacions històriques molt, molt fortes. Quan ens dediquem a un repertori concret, a una obra, a un corpus específic, presentem més la música en el seu contingut. En aquest cas, la música, com t'he dit abans, està al voltant d'un eix històric que és el que més força li dona. Els textos són importantíssims perquè tenim romansos que es parlen de la conquista de la Lama, de relacions entre moros i cristians, de diverses conquistes xestes, cançons d'amor, de desamor, tenim cantigues de conversió al cristianisme dels moros, de milagres de la Verge Maria. N'hi ha un poquet de tot que en certa manera es fa veure un poquet com era el que s'escrivia al voltant d'esta relació entre dos religions que van conviure en l'Espanya des del segle XIII fins al segle XVI i que va propiciar aquesta relació, una desavenència que va acabar amb l'expulsió de tots els moriscos espanyols a terres africanes.
Vos capitam volano, porque venga mas sonrado, que si vos sois mandado. Era cierta la jornada.
Un expulsión que fue muy significativa, puesto que, como bien indicáis en la introducción de ese trabajo, los moriscos ocupaban no solamente pueblos, sino comarcas enteras, con lo cual la expulsión supuso un vacío no solamente humano, sino también cultural muy importante.
Sí, això va ser una diàspora, va ser un èxode, va ser una... Imaginem-se que, no sé si la quantitat, però 100.000 de persones, 200.000 crec que van ser, és que van ser expulsats solament de terres valencianes, amb tot el que això podia suposar per a l'economia, per a la cultura, i encara que expulsats, així s'ha quedat una arrel molt forta, s'han quedat unes arrels socioculturals molt importants en les nostres terres i, evidentment, musicals. La influència que n'hi havia entre les músiques d'ambdues cultures, d'ambdues religions, és evident en les nostres arrels mediterrànies i així es manifesta en xirs melòdics, en harmonies, podem dir arabissants, en elements que li donen una peculiaritat a la nostra música que la fa singular, genuïna i diferent a la que es genera al voltant del Renaixement en la resta d'Europa.
Y toda la situación sociopolítica la habéis traducido en música, ¿no? ¿Qué repertorio habéis incluido en este trabajo?
Así n'hi ha molt de repertori. N'hi ha repertori del Renaixement i de l'edat mitja i podem començar escoltant cantigues de Santa Maria, aquelles que en certa manera tenen una vinculació amb els musulmans, amb la població àrab que estava així, els andalusís, i després podem tindre altres peces. Evidentment, posem totes aquelles peces de cançoners, de cançoners de palacio, de vihuelistes, que recullen alguna temàtica vinculada a tot el que t'estàs explicant, i algunes singularitats. Hem volgut posar alguna peça de les que podrien tocar ells, quina música feien ells, perquè ells en aquesta època, no, els propis moriscos no tenien la seva música, la seva pròpia cultura, sinó que si la feien, la feien d'amagat, i si en feien alguna, segurament es trobarà avui en el nord d'Àfrica, en alguna de les cançons tradicionals que ells interpreten. I també algun contrafàctum, que és una adaptació d'un text a una música ja existent, sobre una poesia d'un exiliat que em va aparèixer molt, molt interessant, en la que fa una crítica al propi Felip II, qualificant-lo de faraó per tindre aquesta prepotència de poder-los expulsar de la seva terra, que al fi i al cap era en la que vivien.
Tu eres intérprete de vihuela.
Vihuela de arco. Vihuela de arco, que per aquells que no coneguen, és un instrument que li se coneix avui molt amb el nom de vihuela de gamba. Vihuela de gamba italianitzat, encara que és un instrument que se marca en els seus orígens al voltant de la Corona d'Aragó, vinculat segurament al rabab marroquí, i així veiem ja les interrelacions culturals. Inclús els instruments que avui semblen més occidentals tenen un origen en una cultura que va estar així en les nostres terres més de 700 anys.
Como antes decíamos, Capilla de Ministrés tiene ya una trayectoria de más de 2 décadas. ¿Cómo te acercaste tú y por qué ese interés a la música antigua?
Bé, quan estudies en el conservatori, veus tota la música que n'hi ha, estàs en una línia de treball i t'adones de que te pot agradar la música barroca, la música antiga, però no passes de conèixer Bach, Händel, Telemann, Vivaldi, els més aventurats coneixen Monteverdi i els més aventurats poden conèixer alguna altra cosa més. La meva pregunta quan estava estudiant i vaig veure això era com se podia interpretar això i com se podia acostar no solament a la música antiga, sinó a la nostra música. Música antiga, perquè eren conscients de que Espanya va ser una potència mundial en el segle XVI i està clar que les potències mundials no solament són econòmiques, sinó que també culturals. L'expansió que en el XVIII va tindre França, l'expansió que en el segle XX i XXI està tenint els Estats Units, les diverses cultures que han sigut poderoses en determinats segles han marcat la seva impremta també cultural i musical, està clar. Així vam buscar i ens vam interessar doncs per veure què teníem de música antiga, sí, i estan sortint. A poc estem mostrant tota la nostra riquesa cultural en concerts, en discs.
Thank you. Instrumento. La construcción de ese instrumento ha sido a partir de documentos ya existentes anteriormente. ¿Esa es una reproducción fiel de un instrumento de época o cómo es ese instrumento que tocas?
Sí, la viola de gamba es un instrumento que tiene molts. No podem parlar d'una exclusiva viola de gamba. Violes de gamba se conserven del segle XVII, alguna inclús del segle XVI se conserva i podem saber com eren, amb moltes diferències entre elles. Les violes del segle XVI no tenen res que veure amb les del XVII i les del XVII res que veure amb les del XVIII. Un instrument que va evolucionant, se va unificant. La unificació i la globalització l'únic que fan és la singularització dels instruments i la diversitat que existia abans en afinacions, en característiques pròpies de la música, inclús en instruments. Va entrant per un embut i acaba tot seguint igual, i les violes de gamba al final del segle XVIII, les franceses totes són més o menys semblants, les alemanes més o menys semblants. L'origen d'aquest instrument és molt més antic, és un instrument que, com t'he dit abans, segurament tingui la seva gènesi en el segle XIV-XV en la València de la Corona d'Aragó, i així sí que tenim un buit més important. Així no conservem instruments originals, per la qual cosa moltes vegades a partir d'aquells instruments que es conserven intentem reconstruir aquests més antics. El fet de tocar la viola de gamba significa tocar diversos tipus d'instruments, no solament d'una època determinada, d'un període determinat, sinó també d'un tamany determinat, perquè no solament existeix un instrument en cada època, sinó que també existeix la seva família. Pots tocar la viola soprano, la viola tenor, la viola baixa, el baix de viola, i això et permet que et pugues adaptar a cada repertori que estigues fent.
Ya en cuanto al instrumento, será una reconstrucción. Ya tenemos el instrumento, pero la técnica de interpretación, hay métodos, hay referencias, porque claro, no tenemos ningún registro histórico que podamos utilizar para saber cómo sonaba aquello. ¿Podemos decir que en la viola en que tú tocas, la sonoridad que tú extraes es similar a la que escuchaban en aquella época?
Sí, podem dir... te parle també depenent de l'època en la que parlem. Quan més en allunyem el temps, segurament siga més complex aproximar-se a un so històric. Encara que moltes vegades ens preguntem realment si el que busquem és reproduir conforme sonaria en l'època, o si realment busquem treure el sentit i l'essència de lo que realment és la música. Clar que busquem una sonoritat aproximada al que podria ser en l'època, per això utilitzem instruments d'època, cordes orgàniques, agarrem més mètodes que poden haver d'aprenentatge de l'època, des que puguen haver en el segle XVI o XVII, en el segle XV no tenim cap d'instrument, però intentem, sí, fer-se un entorn tècnic i organològic en el que puguem arribar al so ideal que podia tindre la viola en aquesta època. Per això que la nostra col·laboració amb luthiers, amb constructors, amb instruments de música tradicional, sempre és una búsqueda d'un so natural, d'un so que es puga incloure en el que pensem podria ser una restauració ideal del so del passat.
Thank you. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul contamos con Carles Maraner, director de Capilla de Ministeras. Formación especializada en interpretar el repertorio musical español anterior al siglo XIX con más de 20 años de trayectoria. Carles Maraner nos está presentando el nuevo disco del grupo. Bajo el título de Moresca, Romances y Cantigas entre moros y cristianos, han grabado una selección de composiciones medievales y renacentistas donde se ve la influencia de la cultura cristiana y musulmana a lo largo de 4 siglos de convivencia, encuentros y desavenencias. Uno de los trabajos que nos ha llamado mucho la atención ha sido la reconstrucción de los instrumentos que se encuentran en los frescos de la Catedral de Valencia. Háblanos de ese proyecto que nos ha parecido muy singular, puesto que habéis tratado de plasmar en 3 dimensiones un instrumento tangible, instrumentos que se encontraban en unos techos casi ocultos prácticamente, que se han tenido que descubrir años después y que no solamente se han reconstruido, sino que incluso habéis llegado a grabar piezas con esos instrumentos.
Sí, això va ser un projecte apassionant perquè la veritat és que dels frescos de la Catedral de València reconstruir-los, com molt bé tu has dit, tridimensionalment, va ser un repte. Un repte pensant que el que se va reflexar en aquests frescos no era més bé una realitat, sinó que era un ideal. Era els àngels, saps que són els mitjadors de l'home en Déu. I llavors, al representar-los els instruments, sempre n'hi ha una alegoria en els instruments a un passat idíl·lic, a unes connotacions religioses que poc tindrien que veure amb els instruments terrenals que s'utilitzaven en aquesta època. És il·lògic que en un segle XV, que se pintaren a finals del segle XV, que se pintaren aquests instruments, aparegueren alguns instruments de l'antiga Grècia o alguns instruments que no podrien fer polifonia. Això ens donava ja unes pistes en quant a el que podia haver pintat allí. És una representació idíl·lica de l'humanisme més creixent que teníem en la València del segle XV, i això ho vam voler representar. Reconstruir els instruments va ser una tasca difícil, perquè vam voler reconstruir més, conforme t'ha dit abans, no el so real d'aquesta època, sinó l'ideal real que tenia la gent que vivia al final del segle XV en un món en el que la lluita entre l'home i Déu era constant i en el que l'humanisme acabava vencent a la religiositat, inclús en els conceptes musicals. I així es demostra bé en aquests instruments que estaven en lluita contínua entre la terra i el cel.
Instrumentos como tu propia vihuela, una chirimía, un organeto, un laúd, etcétera, etcétera. Yo creo que es apasionante ese reto, ¿no?, de intentar extraer esa sonoridad y sobre todo ubicarla en un contexto histórico, religioso, político y traerla en nuestro siglo XXI, ese puente entre la antigüedad y los sonidos contemporáneos, ¿no?
Sí, la demostración de poder que va a hacer el futur papa Borgia, Alessandre VI, quan va vindre a València i va regalar ese sostre angèlic a la Catedral de València, ens ha marcat molt avui en dia. O sigui, es fa entendre com era la València del segle XV, es fa entendre el poder, el que tu has dit, el poder, la música, i molt bé, has fet una apreciació importantíssima en quant a la vinculació entre el passat i el present i en el que significa la feina d'intèrpret en el segle XXI. Jo crec que l'intèrpret del segle XXI té que tenir una capacitat d'adaptació a l'entorn que li permeta transmetre, sobretot, no el so del passat, sinó sí l'espírit i la relació que podria haver en un passat traduïda en un llenguatge en el que les circumstàncies peculiars que fan que la gent s'accedisca al concert d'una manera molt determinada li permeta a l'oient actual entendre, comprendre, apreciar i adentrar-se en un món pot ser que per a ell desconegut fins al moment que escolta el concert.
Capilla de Ministeres se formó hacia el año 87.
Sí, ja fa molt de temps. En l'any 87 se va formar el grup i amb una gravació que va ser la primera que vam fer, que va ser Música Barroca Valenciana, en la que vam iniciar un caminar al voltant de tota la música antiga que ens ha portat fins avui. O sigui, són ja, no sé, 23, 24 anys treballant, hem conegut de tot. 23 o 24 anys te permet tindre una visió conjunta de lo que pot ser la realitat musical, no solament a València, sinó a la resta d'Europa, i permetre, sobretot, que tingues un públic fidel, que tingues un respecte sobre el públic i tindre una tasca continuada en el món de la música antiga.
Son más de 40 trabajos discográficos los que habéis editado en todo este tiempo, buena parte de ellos editados como su propio sello discográfico.
Sí, sí, en un moment determinat la determinació de fer un setge i provi va ser fonamental i així ho han reflexat. Vam començar amb el llibre vermell i crec que ja són més de 20 els discos que han tret amb un setge i propi. Un setge i propi que se poden trobar... el podem trobar en qualsevol lloc del món. El bo no és tindre un segell propi, sinó que tingui una pròpia distribució internacional, que és la que ens ha costat molt, però que al final arreu del món se poden trobar els discos de Capella de Ministres.
Un sello que se creó, si no recuerdo mal, el 2002. De hecho, nosotros estuvimos allí presentes en la presentación de los primeros discos. Creo que se fueron tres trabajos total los que se presentaron. Uno de ellos, el 15 aniversario de Capella, ¿no?
Exactamente, exactamente. Així anava a ser, en el 2002 ja vam celebrar el 15 aniversari de Capella i ja se presenta, crec que va ser en el 2002, el setgell, i sobretot recorde que el primer disc va ser el Llibre Vermell, un disc que es va donar una línia distinta a aquesta ambigüetat que tots tenen els grups en un inici, en un entorn en el que era difícil manejar-se.
¿Qué ventajas tiene editar para uno mismo en su propio sello discográfico?
Ventatges que el producte el controles des del principi fins al final. Sobretot això, o sigui, no tens que estar somès a la data d'eixida del disc, absolutament tot, des de la portada, el contingut, els textos, l'ordre, la distribució, és un control el que pots tenir sobre el producte i la satisfacció de fer realment el que vols. O sigui, així, també el que no tens és disculpa, perquè si no hi ve, la culpa és d'un. Si te'l fa un altre i no hi ve, sempre pots dir que l'editor o qui siga no ha fet el que tu volies. En aquest cas, ho assumis totes les responsabilitats i fa el que realment té ganes de fer amb els mitjans que es poden disposar en cada moment, que sempre això és més difícil.
De recuperar y de acercar esta música. También habéis organizado ciclos de música, como es el Festival Música, Historia y Arte. Puntualmente también organizáis unos seminarios que hace posible que a la gente interesada, tanto especialistas como público en general, pues se puedan acercar y puedan conocer de una forma más intensa, ¿no?, ese tipo de repertorios, ese tipo de situaciones.
Sí, no solamente el pensar que la difusión es concerts y la difusión continuada, y sobre todo en València el fet de poder presentarlos per mitjançant de concerts y amb una continuidad se fa un públic fidel que en certa manera és el que ens permet accedir a lo que és l'essència de la música, la comunicació del públic. El tindre este festival o uns altres, o participar directament en el Palau de la Música en col·laboració amb l'Institut Valencià de la Música, en el Festival de Peñíscola anualment, ens permet això, generar un tipus de públic que ja sap on anem a actuar i en certa manera pot apropar-se a les novetats de Capella Ministres que presenten cada any.
Como la actividad es frenética, habría que decir, estamos presentando Moresca, pero seguro que ya Capella está trabajando en un próximo proyecto.
Estem treballant sobretot en Moresca i jo crec que ara el que més immediatament tenim és el concert que anem a fer ara, i el que més immediatament tenim és també la presentació que farem a Madrid d'este mateix disc en el mes de juny, i de cara a l'estiu anem a resguardar-se sobre les novetats que anem a tindre, encara que les tindrà segurament a final d'any. Yo más que no, que te dejes para acá.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos contado con Carles Margraner, director de la formación Capella de Ministres. Nos marchamos, pero antes os recordamos nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de Internet. www.losonidosdelplanetaazul.com. Un sitio web en la red de Internet donde encontrarás los podcasts de los programas emitidos y las referencias discográficas de los álbumes programados. Os han acompañado, soy Cero de Control, Paco Valiente, dirección y presentación de las músicas.
Tres morillas me enamoran ya en Asha Fátima el Mariel. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas que ya en Asha Fátima el Let's go.